actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan Garcia.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un divendres més al Zona Mixta de Ràdio L'Escala, el programa més esportiu d'aquesta casa. Un dia més per explicar-vos tot el que ha de passar en l'àmbit esportiu aquest cap de setmana. Som-hi, doncs, i anem a repassar els titulars més destacats d'avui divendres 19 de novembre de 2021. Us parla Ivan García.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
El Futbol Club d'Escala, diumenge a les 4, rep la visita del Banyoles després d'empatar 2 el passat cap de setmana al camp del Llefià. Escalencs i banyolins tenen 14 punts. L'Escala és segon i el Banyoles és tercer. Derbi gironí d'alçada, el d'aquesta jornada. El segon equip del Futbol Club L'Escala, diumenge a 4:45, visita el camp del Siurana. Els dos equips tenen els mateixos punts, 16. Els de Dani Sevillano venen d'empatar a 2 contra el Vilafant. El Viladamat de Botximinic, diumenge a les 4, juga a casa contra la Jonquera B després de guanyar a Bàscara per 2-3, mentre que el Bellcaire de Pitovalla rep diumenge a les 12 el Cadaqués. La passada jornada, els bellcairencs van empatar a 1 a Portbou. En bàsquet, el sènior femení demà dissabte a 6:15 juga a Tona, la pista del penúltim classificat de la segona catalana. Les Blavetes van perdre l'últim partit a Blanes, un equip que també ocupava la part baixa. El sènior masculí ha ajornat l'enfrontament contra el Fontejau. En tenis taula, avui divendres a 6:15 de la tarda, el Club Tenis Taula Serra Escala juga el segon partit de Lliga. Serà la pista del Sant Sebastián de los Reyes de Madrid. Els escalencs van perdre el primer partit a Borges per 4-0. I a motor, els germans Folgado competiran aquest cap de setmana a l'edició 69 del Rally Costa Brava. Jordi i Vicenç tenen ganes que el nom del seu pare apareixi de nou a les llistes d'aquest rally tan prestigiós. Repassats els titulars, comencem el programa d'avui divendres, 19 de novembre de 2021.
És temps de futbol. És temps de Primera Catalana.
L'Escala i Banyoles tenen 14 punts. Aquests dos equips gironins es trobaran diumenge a les 4 de la tarda al Nou Miramar. Els dos conjunts venen d'empatar. Els escalencs a 2 contra el Llefià i els banyolins a 1 contra el Parets. Els de Cepo són segons i els de Francesc Parcerisses tercers. Els dos equips tenen la primera posició a només un punt. El Bescanó, el líder d'aquesta jornada, rebrà Llefià. Són declaracions de Sergi Lluís Cepo, entrenador del Futbol Club L'Escala. Ens explica la situació actual del primer equip i també ens parla del pròxim rival, del Banyoles.
Si veus la classificació de l'equip, doncs demostra que vam estar fent les coses bé i per això tenim els punts que tenim i estem a dalt. Evidentment és molt aviat ara per treure conclusions i valoracions, però bueno, nosaltres tenim clar el nostre objectiu, que és quan abans assolim la permanència, doncs, millor, i a partir d'allà doncs, ja mirarem quins altres objectius podem assolir a partir d'haver assolit el primer. Derbi maco, un derbi amb dos equips que sembla que estem en bon moment i bueno, tots ens coneixem i hi ha ex de cada costat i bueno, suposo que serà un partit difícil.
Pepe Soler i Pep Roca, ara el Banyoles, tenen passat a l'Escala. I a l'Escala han passat a Banyoles, Ignasi Massó, Henry Gilam, Jan Balde i Marçal Sainz. I el porter escalenc, Albert Quintanes, viu a Porqueres, a tocar de Banyoles.
L'agenda de partits de la jornada.
I la vuitena jornada del grup 1 de la Primera Catalana tindrà aquests enfrontaments. L'Escala Banyoles, Bescanolla Fia, Lloret Muntanyesa, Martirenc Les Franqueses, Parets Llagostera B, Mollet La Jonquera i el Mataró Palamós. El segon equip de futbol de l'Escala, diumenge 4:45, visita el camp d'un equip molt mediàtic a les xarxes socials, a Twitter concretament. Els de Dani Sevillano es desplacen a Siurana per disputar la desena jornada del grup 30 de la quarta catalana. Són declaracions de l'entrenador Dani Sevillano i del jugador Moja Shaoui.
Como siempre, nosotros siempre vamos la misma intensidad, el mismo grupo, intentar jugar... abrirá el campo, somos un equipo que jugamos bastante al ataque, tenemos muchas ocasiones y bueno, hoy nos han plasmado, esperemos que para la semana que viene, pues mira, los goles que nos han faltado hoy no nos falten para la semana que viene.
Sí, mira, l'any passat vam començar jugant allà, en el camp del Siurana, és un camp molt petit, hi vam molt i també he fet alguns fitxatges aquest any i estan molt bé, la veritat, aviam com va el partit i esperem aconseguir els 3 punts, com sempre.
Els escalencs venen d'empatar a 2 contra Vilafant, mentre que el Siurana ve de perdre contra el líder Esplais per 5-2. Els dos equips tenen la mateixa puntuació, 16 punts.
L'agenda de partits de la jornada.
I la desena jornada del grup 30 de la quarta catalana tindrà aquests enfrontaments. Siurana a l'Escala B, que juga diumenge a 4:45, Base Roses Llers, Espolla, Sant Pere Pescador B, Agullana Salvatans, Sant Miquel de Fluvià Esplais, Vilafant A i Roses B, Lladó d'Armentera i el Sant Llorenç de la Muga Fortià. Gemendo.com. El Viladamat de Botximinic buscarà la novena victòria del campionat aquest diumenge a les 4 a casa contra la Jonquera B i seguir una setmana més a la primera posició del grup 17 de la tercera catalana. El rival, la Jonquera B, és 13 amb 8 punts, mentre que els viladamatencs són primers amb 25. Per tant, molta diferència entre la Jonquera B i el Viladamat. Els jonquerencs tenen 8 punts i els viladamatencs en tenen 25. Els de Minic, recordem, que venen de guanyar el passat cap de setmana contra el Bàscara per un ajustat 2-3. El gol de l'excapità del primer equip del Futbol Club L'Escala, Sergi Ramírez, va valer per fer els 3 punts, per sumar els 3 punts. Un gol, una diana, doncs que va servir per sumar un triomf més. I el Bellcaire de Pitovalla juga diumenge a les 12 del migdia a casa contra el Cadaqués. Els bellcairencs volen aconseguir la 6ª victòria de la temporada. Ara són quarts amb 16 punts, mentre que el Cadaqués és 15 amb 7. Els de Batlle venen d'empatar a 1 a Portbou.
L'agenda de partits de la jornada.
I la desena jornada del grup 17 de la tercera catalana tindrà aquests enfrontaments. Viladamat, la Jonquera B, que juga diumenge a les 4 de la tarda, el Bellcaire Cadaqués, que juga diumenge a les 12, Rosa City, Empúria Brava B, Vilamalla Pals, Sant Pere Base Roses, Verges Bàscara, que juga diumenge a les 4 de la tarda, Bisbalenc Portbou, Navata Cistella i el Borrassà Vila Juiga.
És temps de tennis de taula. És temps de superdivisió.
El Club Tenis Taula Ser l'Escala disputarà avui divendres a 6:15 de la tarda el segon partit de la superdivisió masculina de tenis taula a domicili. El primer va ser a la pista del Borges, on l'equip va perdre-hi per 4-0, i el segon serà a la pista del Sant Sebastián de los Reyes de Madrid. El delegat David González explica que el Sanse és un rival directe i que és molt important sumar, és molt important puntuar. Viatjaran a Madrid l'egipci Mohamed El Beyali, el rus Ramil Mutiguillin i el català Iker González.
Ens passem a Sant Sebastián de los Reyes per disputar el segon partit de la Lliga. Per nosaltres és importantíssim sumar, ja que és un rival directe dins del nostre grup. I bé, podem dir que afrontarem el partit amb les màximes aspiracions, ja que des de fa uns quants dies, tant el jugador egipci Bebo com el jugador incorporat aquest any nou, el rus Ramil, estan aquí entrenant molt fort juntament amb l'Iker i creiem doncs, que tenim moltes possibilitats d'obtenir un bon resultat.
Recordem que un any més la Supercolina compta amb dos grups de sis equips i els dos últims de cada grup farà les promocions de descens. Finalment, de les dues promocions de descens, se'n jugarà només una perquè el Móstoles s'ha retirat. El pròxim dimarts 22 de març, l'escala serà punt de sortida de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. La sortida serà des del Passeig Marítim. El municipi escalenc s'estrena, per tant, en aquesta prova que té un gran seguiment. Ja la presentació de la Volta a l'escala respirava molta il·lusió. Víctor Puga, alcalde de l'escala, i Rubén Peris, president de la Volta.
L'escala no ha acollit un esdeveniment esportiu d'aquest nivell en tota la seva història. Per tant, doncs, també la població de l'escala, més enllà d'aquest prestigi, d'aquesta possibilitat que tenim de projectar el nostre municipi arreu del món, doncs també, com tu comentaves, Rubén, doncs, tindrem la possibilitat dels escalencs i tota la gent que ens vulgui acompanyar de gaudir d'aquesta jornada a prop de mites del ciclisme.
És un plaer i un orgull poder afegir a l'escala el nostre historial i acostar a tots els ciutadans de l'escala a les principals estrelles del pilot internacional.
El final d'etapa serà a Perpinyà, on des del 1955 no es feia aturada. L'organització, per tant, ja té definides totes les etapes amb sortida i arribada, que seran un total de 7. La primera serà a Sant Feliu de Guíxols el 21 de març i la darrera a Barcelona el 27. Les dues etapes que marcaran de ben segur el perfil del guanyador seran la que va des de Perpinyà a la Molina, corresponent a l'etapa 3, i la de la Seu d'Urgell a l'estació de Voltaüll, etapa 4. Serà un recorregut amb moltes novetats per encetar l'edició post-centenari i que un any més tornarà a reunir els millors equips i ciclistes del món per les carreteres catalanes. Jordi Vicenç Folgado competirà en aquest cap de setmana a l'edició 69 del Rally Costa Brava. El motiu, doncs, retre homenatge al seu pare Vicenç. Els dos fills volen que el nom del seu pare torni a estar a les llistes d'aquesta competició tan prestigiosa i tan coneguda. Hem parlat amb els dos germans, amb en Jordi i també amb en Vicenç. Comencem primer per en Jordi.
Jordi, explica'ns una mica l'aventura a la que jo he engrescat. Com va començar en aquesta aventura?
Com vam començar? De fet, doncs, això es remunta ja al pare, no? Vull dir, començar no hem començat, de fet estem a punt de començar, és la primera vegada que ens atrevim a fer doncs, una aventura, com tu bé dius, d'aquest tipus i bueno, pues, una mica perquè sempre ho hem respirat a casa. El pare ho havia fet de jove i sempre ho havíem tingut doncs, una mica present, però mai havíem tingut l'oportunitat com aquest cop de participar i de bueno, pues, engrescar-nos i poder fer i participar i disputar una prova d'aquest tipus.
Per posar-li fàcil a la gent de quines proves tracta, quan comença, on és el punt de sortida, on és el punt d'arribada, una mica quin caliu, quina és la prova i una mica...
Perfecte, doncs estem parlant del Rally Costa Brava. Estem parlant del primer rally que es va disputar a la península. És el rally més antic d'Espanya i és la 69a edició. Llavors, és el rally aquest per entrenar, si surt d'aquí, de casa nostra, de Girona. Aquest any sortirà des de Santa Coloma de Farners, és on hi ha Service Pack, que és on doncs, comencem i des d'allà arrenca tot. Ens anirem a fer el podi a la Copa, es fan les presentacions i des d'allà ja arrenca. Això serà divendres que ve, dia 19 de novembre, 18 són les verificacions, i el 18 és quan oficialment arrenca el ratlli, però el 19 és quan nosaltres doncs, ja estarem disputant la prova.
I us ha portat molta feina, això de posar a punt el cotxe?
Bueno, això és un món, això és un dona-me'n dona'm, i aquí t'hi podries gastar tots els calés i això t'arruïnaria. Però sí, sí, l'hem deixat molt segur, sobretot. Vull dir, vaig amb el meu germà petit i el que vaig a buscar és disfrutar, passar-ho bé i sobretot això, no? Rendre un homenatge, que torni a sortir el nom del pare a les llistes de Ratlli Costa Brava. 41 anys després, el pare l'últim que feia va ser el 1980 i, doncs, bueno, ja t'he dit que ens ha gustat. Bueno, molts de cèntims. Què hem fet? Doncs hem deixat un cotxe preparadíssim per poder participar, quedar bé, sobretot que verifiqui, sobretot que doncs, quan l'organització el revisi i el repassi, doncs estigui tot correcte, estigui doncs, amb la normativa, i que bé, que ens deixi doncs, començar i acabar, que això tothom ho diu, tothom ens ho està dient, que el premi no és guanyar, el premi és acabar. Vull dir, un rally d'aquestes característiques, i més siguin el primer que disputem, doncs bueno, pues és això, és començar i acabar.
I què ens ha explicat en Vicenç? Aquí ho teniu.
Doncs Vicenç, explica'ns una mica si el cotxe ha fet una mica d'exercicis, no? Perquè, clar, ha passat pel taller, l'ha posat a punt, no? I l'heu començat a provar abans de fer la prova?
Bé, la veritat és que hem tingut poc temps, val? Però, bueno, dona la casualitat de que aquest ratll es celebrarà, com a curiositat, a la tardor. Llavors, normalment és un ratll que es fa a la primavera i per aquestes dates nosaltres dona la casualitat que tenim vacances, per això hem pogut entrar dintre d'aquest ratll, no? El ratll Costa Brava, no? Que deia el meu germà, és el primer ratll que es va fer en tota Espanya, és un ratll que és molt famós i que és una passada poder-hi participar. Llavors, la veritat és que l'hem tingut que reparar amb un temps rècord, l'hem tingut que fer, com ha dit el meu germà, ficar a punt, i tenim poc temps, relativament, no? Tenim una setmaneta ara per ficar-lo una mica a punt, per nosaltres provar-lo, ficar-nos una mica a to amb el cotxe, a veure què tal va, les sensacions, i, bueno, com ha dit, no? Nosaltres som restauradors, ens dediquem al món de l'hostaleria, i ens agrada moltíssim el motor, la gasolina corre per les nostres sangs, no? Com aquell que diu. Llavors ens fa moltíssima il·lusió i ho agafarem amb moltíssimes ganes. Nosaltres agafarem el cotxe, el provarem el que puguem, dintre de les normatives, no? No farem pas al boig. Provarem una miqueta com va i llavors el dia del ratlli mirar de passar-nos-ho el millor possible, amb molt de seny, per no fotre'ns mal i, bueno, el que diu el meu germà, acabar el ratlli seria una passada.
I el tema de què farà cadascú? Clar, qui condueix, qui fa de copilot... Us aneu alternant, això ja ho heu parlat?
Sí, sí, això ja ho tenim clar. Jo sóc el pilot i el meu germà és el copilot. La veritat és que la feina del pilot és pilotar el cotxe i estar molt, molt, molt concentrat en escoltar el que diu el copilot. Llavors, la feina del copilot, en aquest cas, per mi, que la veig des del meu punt de vista, que estic conduint el cotxe, és molt complicada, és superdifícil perquè has d'estar molt concentrat mirant el llibre, dient cada curva, quina intensitat té cada curva, bueno, sembla, és un món totalment...
Molt lamentables, malauradament, i per tant haurem de buscar un lloc on ells puguin viure amb total dignitat.
A les portes del bloc de pisos hi havia un fort desplegament policial, alguns mitjans de comunicació i molts familiars dels afectats que reclamaven solucions a aquesta situació.
La 13a edició del Gran Recapte ha arrencat aquest matí amb l'objectiu d'arribar a una xifra rècord, els 10 milions d'euros, per poder pal·liar la precarietat alimentària de les 267.000 persones que han hagut d'atendre des de l'inici de la pandèmia. El tret de sortida l'han donat al Mercat de Sants de Barcelona el vicepresident Jordi Puigneró i la consellera de Benestar Social, Violant Cervera. Helena Puigdueda.
Un gran recapte que, com l'any passat forçat per la pandèmia, ha abandonat la recollida física que resultava tan estimulant per transformar-se en un gran recapte digital. Però amb resultats sorprenents, gairebé 8 milions d'euros recaptats, un 19% més que l'aconseguit amb el sistema tradicional. Enguany, el repte és arribar als 10 milions, la quantitat de diners que es necessita per atendre el 35% més de sol·licituds. En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, apel·lava a la generositat dels catalans. De fet, un de cada quatre participa en aquesta cita solidària.
Sovint mesurem analitzem els països i les societats amb indicadors de PIB, amb indicadors d'exportacions, però penso que també hauríem de poder mesurar i poder valorar les societats i els països pel seu grau de solidaritat.
La novetat destacada d'aquesta 13a edició és la incorporació a la campanya del petit comerç a través d'una aplicació pel mòbil que permet fer aportacions de 3 o 5 euros o de l'import que vulgui la clientela i que quedarà en dipòsit a la botiga perquè l'ONG o entitat de barri que col·labora amb el Gran Recapte tingui un crèdit obert pel valor de les donacions.
I la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat la posada en marxa d'un pla d'acció immediata per millorar la xarxa de Rodalies. L'actuació, que començarà aquest mateix mes i que s'allargarà fins l'estiu de l'any vinent, ha de servir per millorar, sobretot, l'atenció que reben els usuaris. Jordi Casino.
El programa de xoc es desenvoluparà en paral·lel al ja anunciat pla de Rodalies amb inversions previstes fins al 2030 i ha de servir per millorar de manera immediata l'atenció i la seguretat dels seus usuaris, tant a les estacions com a l'interior dels trens, amb més eines digitals i més càmeres. Es posaran en lectors de codis en els accessos a 66 estacions. A més, el nou pla permetrà accelerar la millora de l'accessibilitat de la xarxa amb l'adjudicació abans de final d'any dels contractes per posar sensors i escales mecàniques a les estacions de Rubí, Les Franqueses, Montmeló, Montgat o Pineda, entre d'altres. Escolteu Raquel Sánchez.
El pla inclourà millores per a les persones, per reforçar la seva sensació de seguretat, la seva percepció del servei i l'atenció que reben. I també millores en la qualitat i accessibilitat del servei, de les estacions, dels trens i de la pròpia infraestructura.
Pel que fa d'altres temes que afecten el seu ministeri, Sánchez ha tornat a defensar el pagament per ús a les autovies i autopistes, el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat i la llei de vivenda que donarà, ha dit, seguretat jurídica a llogaters i propietaris i no envairà competències ni autonòmiques ni municipals.
En cultura, a aquesta hora en marxa la gala d'entrega dels 26ens Premis de Poesia Màrius Torres. Francesc Pastor n'és el guanyador i Eusebia Llença el del 38è Premi d'Assaig Josep Vallverdú. Pastor ha aconseguit el guardó amb el poemari Aire i a Llença per l'obra De l'una a l'altra riba, un homenatge a Grècia. Uau, Ullei de Ràdio, Alexandra Fos.
Francesc Pastor, nascut a Mutxmel, és llicenciat en psicopedagogia i doctor en investigació educativa per la Universitat d'Alacant. Al llarg de la seva dilatada trajectòria ha rebut nombrosos guardons de poesia. Segons el propi autor, Ànima és un poemari sobre la recerca d'un mateix. D'altra banda, Eusebi Llença, natal de Figueres i doctor en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, l'obra amb què ha guanyat el Premi Vallverdú, ha apuntat que és una mena d'assaig històric que vol reivindicar les nostres arrels mediterrànies.
És un llibre que és una barreja d'assaig històric, perquè hi ha un assaig històric, és un assaig a les relacions culturals catalano-gregues, i vull dir-ho aquí, en uns moments en què, novament, el llatí, el grec, els instituts estan novament amenaçats amb una nova reforma educativa i, per tant, una reivindicació d'aquestes arrels en la idea de que Catalunya o serà mediterrània o no serà.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Club Natació Terrassa s'estrena avui a l'Eurolliga Femenina de Waterpolo. L'equip vallesà afronta el seu primer partit de la història a la màxima competició continental femenina. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens informa Miqui Romagosa.
El conjunt de Xavi Pérez arriba amb totes les esperances posades en poder oferir una bona imatge i, per què no, somiar amb aconseguir el bitllet per la següent fase. Tot i així, el conjunt agarenc no té cap tipus de pressió, només il·lusió per poder gaudir d'aquesta Eurolliga. Escoltem el tècnic Xavi Pérez valorant aquesta il·lusió, aquesta motivació d'afrontar l'Eurolliga.
Sí, però això està molt bé. Al final és millor anar amb aquesta alegria, amb aquesta il·lusió, amb cautela. Al final nosaltres, sempre que hem arribat a aquestes competicions per primera vegada, les hem gaudit. O sigui, el club sempre que ha competit en alguna competició nova, se la volem fer. Nosaltres anem allà a passar la fase i sobretot a gaudir, que és el que ens vam guanyar la temporada passada.
aquesta nit contra el Verona a Atenes, a Terres Gregues, debuta al Club Natació Terrassa. Avui també juguen aquesta nit, aquest vespre, al Club Natació Sabadell i al Club Esportiu Mediterrani, i el Centre Natació Mataró ha guanyat els dos partits que ha disputat en la jornada d'avui. Demà i diumenge segueix la fase de grups en un cap de setmana decisiu per seguir endavant en aquesta competició. I a la Champions masculina de waterpolo, avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat a la piscina del Dinamo de Tbilisi a Geòrgia per 7 gols a 20. En tenis de taula, en joc, la superdivisió masculina, estan jugant hores d'ara el Ser l'Escala i la Sisa Borges Vall. Els de l'Empordà juguen a Sant Sebastián de los Reyes, a terres madrilenyes, i a la capital de les Garrigues els lleidatans reben el Pontevedra. Destaquem encara en plana poliesportiva en rugbi, partidàs, Barça-Sant Boiana, un partit de Lliga que més val un títol. Es juga demà aquest derbi català de la màxima categoria del rugbi estatal masculí. Serà a partir de la una del migdia. Qui guanyi serà proclamat campió de la Supercopa Catalana, un al·licient més per al partit entre catalans de la categoria d'or que es disputa a la Teixonera. En motor, aquest cap de setmana, Toni Bou, el pilot de Piera, pot aconseguir el seu 30è títol mundial de manera consecutiva aquest diumenge a la tarda, a partir de les 5, l'espectacle en un escenari immillorable. El Palau Sant Jordi es disputa el trial Indoor Barcelona, que decidirà el campió del món de motociclisme, en una edició que, recordem, s'estrena la competició femenina amb opcions per a la terrassenca Berta Avellan. I en futbol, Xavi Hernández s'estrena a la banqueta del Barça en el derbi contra l'Espanyol. Serà demà a partir de les 9 de la nit al Camp Nou. El tècnic de Terrassa dirigirà el primer partit en la seva nova etapa. El duel a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'amor més desbocat conquerirà l'auditori i l'orquestra OBC el 19 i 20 de novembre amb l'estrena mundial de Tres Amores Oscuros d'Enric Palomar, que comptarà amb Lídia Viñas Curtis, Pere Martínez, Marco Mezquida i Carles Marigó.
El programa, dirigit per Josep Cavaller, es completarà amb una selecció del ballet Cinderella de Prokófiev.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. Del 19 al 27 de novembre, fes una donació a granrecapta.com, mercats, supermercats i petit comerç. Gran Recapta d'Aliments.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, en l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir: l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El 22% dels nous càncers a la ciutat de Barcelona durant aquest 2020 s'han deixat de detectar per culpa de la Covid. També s'ha impedit diagnosticar el 36% de malalties cròniques. Montse Manent.
I prop del 7% dels trastorns d'ansietat, malgrat l'empitjorament de la salut mental, especialment en dones. L'infradiagnòstic s'ha detectat en major mesura en els pacients de més edat. Així ho detalla la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell.
A major edat, més malalties cròniques. I es veu clarament aquesta davallada que hi ha del 19 al 20, ja es veu com baixen. Aquesta davallada arriba a ser més important inclús en les persones més grans, que arriba a ser d'un 39%.
Un de cada 5 infants poden haver patit abusos sexuals i es calcula que el 90% de les víctimes no denuncien.
Són dades de la Fundació Vicky Bernadet, que ha fet públiques avui coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil. La seva presidenta, Maria Bernadet, demana que les famílies parin atenció, i és que el 80% dels casos l'agressor forma part de l'entorn familiar de la víctima.
Bàsicament a les famílies que tinguin l'abús sexual no com una alarma, però sí com una possibilitat, perquè l'estadística ho diu. I per tant, el fet de veure que encara hi ha una negació absoluta de que és impossible que la meva família passi això, doncs senzillament que estiguem més oberts per poder escoltar i veure què ens diuen els nostres fills respecte a això.
Arrenca la 13a edició del Gran Recapte amb l'objectiu d'arribar a una xifra rècord.
En el que va de pandèmia s'ha hagut d'atendre 267.000 persones. Al tret de sortida l'han donat al Mercat de Sants de Barcelona el vicepresident Jordi Puigneró.
Sovint mesurem els països i les societats amb indicadors de PIB, amb indicadors d'exportacions, però penso que també hauríem de poder mesurar i poder valorar les societats i els països pel seu grau de solidaritat.
L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus han tancat i segellat definitivament l'antic abocador del Parc del Garraf.
El recinte va acumular 26,6 milions de tones de residus des del 1974 fins al 2006, sent un gran focus de contaminació ambiental i freàtica. N'ha parlat la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Bernades.
El que ens toca a nosaltres, com a les generacions actuals, és reparar, restaurar i mirar de recuperar aquests espais en la seva naturalització i també en l'ús públic.
En cultura, Francesc Pastor és el guanyador dels 26ens Premis de Poesia Màrius Torres. A aquesta hora en marxa la gala d'entrega dels guardons.
L'altre guardonat de la nit és Eusebi Ayensa amb el 38è Premi d'Assaig Josep Vallverdú. Pastor ha aconseguit el guardó amb el poemari Aire i Ayensa per l'obra De l'una a l'altra arriba, un homenatge a Grècia.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Francesc Pastor, nascut a Mutxmel, és llicenciat en psicopedagogia i doctor en investigació educativa per la Universitat d'Alacant. D'altra banda, Eusebi Ayensa, natal de Figueres i doctor en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, l'obra amb què ha guanyat el Premi Vallverdú ha apuntat que és una mena d'assaig històric que vol reivindicar les nostres arrels mediterrànies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps força estable amb el cel força serenat arreu de Catalunya, i tan sols s'espera que es formin alguns intervals de núvols cap a la zona del Baix Empordà o bé de les Terres de l'Ebre. De fet, de cara demà els núvols aniran en augment, de sud cap a nord deixant el cel força ennuvolat i també s'espera alguna precipitació, especialment entre el Baix Ebre i Montsià. De cara a diumenge també continuarem parlant de la presència de força núvols i també d'alguna precipitació més, sobretot a punts costaners i ja de cara a la tarda més cap a l'interior. Cal destacar que el fet de que parlem de força núvols a primera hora del matí farà que la temperatura mínima sigui més alta, però en canvi la temperatura màxima quedarà més baixa que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farné. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ha millorat força a aquesta hora la situació en general a la xarxa viària catalana. Destacar que hi ha un accident a l'autovia A2 a l'altura de Castellbisbal que talla un carril en direcció a Lleida. Hi ha un quilòmetre de congestió en aquest punt. I a banda d'això es mantenen cues a diversos punts per volum de trànsit. Per exemple, a la C-17 al Figueró en direcció a Vic en un tram de 3 quilòmetres. També hi ha cues de 2 quilòmetres a Castellgalí en direcció a Manresa. I pel que fa a l'àrea metropolitana, encara hi ha retencions puntuals a la C-58 d'entrada a Barcelona des del Montcada de Reixac, així com a la B-30 a l'altura de Barberà en direcció sud. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El 22% dels nous càncers a la ciutat de Barcelona durant aquest 2020 s'han deixat de detectar per culpa de la Covid. També s'ha impedit diagnosticar el 30% de malalties cròniques i els trastorns d'ansietat, malgrat l'empitjorament de la salut mental, especialment en dones.
L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha posat xifres avui als problemes d'infradiagnòstic durant la pandèmia amb el seu estudi anual, una macroradiografia de l'estat de salut dels barcelonins, tot plegat fruit del confinament i la saturació del sistema sanitari.
Per això l'Ajuntament reclama prioritzar la salut pública i l'atenció primària amb més inversió als pressupostos tant de Catalunya com de l'Estat. Montse Hidalgo.
La Covid ha deixat a Barcelona un impacte que va més enllà dels 206.000 casos detectats fins ara i gairebé 6.000 persones mortes. Ha fet baixar 13 punts la mala salut mental, ha impedit els cribratges per detectar més de 2.200 casos de càncer i la possibilitat de diagnosticar el 38% de la diabetis o de la hipertensió o el 30% de malalties del cor. Una situació que, segons ha explicat la gerent de l'Agència de Salut Pública, Carme Borrell, ha estat pitjor per a les persones de més edat.
A major edat, més malalties cròniques. Ja es veu clarament aquesta davallada que hi ha del 19 al 20, ja es veu com baixen, i aquesta davallada arriba a ser més important inclús en les persones més grans, que arriba a ser d'un 39%.
La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, creu que per redreçar les xifres cal un esforç.
Cal continuar fent aquelles polítiques per poder acompanyar la salut mental i l'altra és aquest infradiagnòstic i, per tant, tots els pressupostos de totes les administracions han de recollir amb números aquestes necessitats per poder-hi fer front, perquè tenim un repte molt important d'ara endavant i, per tant, ningú entendria que amb aquests números a la taula els pressupostos catalans no recollissin un volum important de pressupost per salut.
A la capital catalana ara estan repuntant els índexs de contagi, sobretot a Sarrià, Sant Gervasi i les Corts, amb població menor de 14 anys.
Doncs pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat 6.636 nous contagis i 6 morts per Covid-19 en les darreres hores. A Catalunya tots els indicadors continuen a l'alça, amb 1.251 positius més confirmats en 24 hores. A més, es consolida l'escalada progressiva en l'última setmana.
Hi ha 405 hospitalitzats, són 4 més que ahir, dels quals 97, 6 més, estan a la UCI. També augmenta el risc de rebrot a 172 i la velocitat de contagi a 1,47. La incidència a 14 dies es situa en 120 per cada 100.000 habitants, mentre que la taxa de positivitat s'acosta al 4% amb el 3,91. Avui s'han notificat 2 morts més per Covid, que eleven la xifra global a 24.074.
I pel que fa al brot de legionel·losi fet públic ahir, que afecta de moment 26 persones, si durant el cap de setmana no es detecta cap cas nou, dilluns o dimarts es podria donar per acabat.
Així ho ha confirmat aquest migdia l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, als micròfons de Ràdio Granollers.
En principi no tenim més afectats que els que són coneguts i des de fa ja un parell de dies que no n'hem tingut de nous. Previsiblement el focus ja hagi estat netejat i per tant aturat com a mínim i per tant jo crec que no és previsible que en tinguem més. Jo crec que excepte que durant el cap de setmana tinguem noves infeccions, jo prevec que si dilluns, dimarts no hem tingut noves infeccions podríem donar el brot per controlat.
Recordem que Salut investiga aquest brot que s'hauria detectat entre el 5 i el 15 de novembre al començar a mostrar símptomes. 10 no han requerit ingrés hospitalari, 2 sí, però ja han rebut l'alta i 14 segueixen hospitalitzats i són 19 homes i 7 dones entre 37 i 92 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Atenció a l'altre titular del dia. Un de cada 5 infants poden haver patit abusos sexuals i encara més, es calcula que el 90% de les víctimes no denuncien. Són dades de la Fundació Vicky Bernadet, que ha fet públiques avui coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil. En el 80% dels casos, l'agressor forma part del seu entorn familiar o de confiança. La Fundació ha llançat una campanya en què víctimes d'aquests abusos donen la cara. Diana Bermejo.
La Núria Calero és una de les tres persones víctimes d'abús sexual infantil que han col·laborat a la campanya de conscienciació impulsada per la Fundació Vicky Bernadet.
Fui víctima de abusos sexuales por parte de mi padre cuando era una niña. Pero lo peor para mí es descubrir varios años después que siendo mi hija pequeña también lo sufrió de mi expareja.
Aquests testimonis han d'ajudar, segons la presidenta de la Fundació, a visibilitzar un problema real. El primer pas per treure a la llum tots els casos que queden ocults fins que la víctima entén o s'atreveix a dir que va patir un abús durant la infància.
Bàsicament a les famílies que tinguin l'abús sexual no com una alarma, però sí com una possibilitat, perquè l'estadística ho diu. I, per tant, el fet de veure que encara hi ha una negació absoluta de que és impossible que la meva família passi això, doncs ens estiguem més oberts per poder escoltar i veure què ens diuen els nostres fills respecte a això.
La nova Llei de Protecció Integral a la Infància pretén incidir en la detecció dels casos i contempla la creació d'una figura a les escoles que hi vetlli. Però, segons la doctora en psicologia Noemí Pereda, calen recursos i formació entre els professionals de l'educació per ajudar-los a informar d'aquests casos.
El 72% dels mestres entrevistats van dir que sí, que tenien, havia tingut sospites i havien identificat possibles casos.
Els experts alerten també que la situació de confinament pot haver fet augmentar el nombre d'abusos sobre la infància, però que aquesta realitat no es farà visible fins d'aquí uns anys.
I atenció, perquè una entitat promou la reparació dels infants abusats sexualment amb teràpies breus i amb la família i l'agressor. El projecte es diu AIDA i és una proposta de la Fundació Joventeny. Anna Ruiz.
Es tracta de l'abordatge integral de l'abús i per fer-ho els professionals de la Fundació proposen que l'agressor participi en sessions familiars abans de presentar la denúncia judicial. La presidenta de la Fundació és Montserrat Joventeny.
Donar eines a l'agressor, si té ganes de que això no torni a passar, perquè algú el repari amb ell o li repari els problemes que l'han portat aquí. Per tant, estem parlant d'un programa per nosaltres més complet, més eficient i més eficaç.
Per a la presidenta de la Fundació, aquestes sessions ajuden a la víctima a no culpabilitzar-se de les repercussions judicials que tindran els actes de l'agressor. En la majoria de les ocasions, un membre de la família o amic molt proper. D'aquesta manera, l'abordatge de la reparació es fa des de la família, que suposa el nucli central de tot el que ha passat i també la dipositària de la reparació emocional de la víctima. La Fundació Concepció Joventeny col·labora a Can Ruti, a Badalona. Els últims anys, els seus professionals han atès 200 víctimes d'abusos sexuals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El total dels 9 de Lledoners han estat ja absolts. Així ho ha decidit la jutgessa del jutjat penal número 1 de Manresa. Fa uns dies la Fiscalia ja havia decidit retirar les acusacions de desordres públics contra 6 d'ells.
Segons la jutgessa, no hi ha prou proves per acusar-los per delictes d'atemptat a l'autoritat, desordres i lesions a la policia. Els 9 acusats van ser identificats pels Mossos d'Esquadra mentre tallaven el trànsit a favor dels presos independentistes. La Fiscalia demanava per ells una pena màxima de 5 anys de presó, mentre que la Generalitat demanava 6 mesos. L'acusació del govern va ser motiu de debat polític. Tot i que va rebaixar les seves peticions de presó d'un any i mig a 6 mesos, l'últim dia de judici si el fet que hi fossin presents va ser criticat per col·lectius independentistes i la CUP.
Doncs en clau política, el president aragonès accepta augmentar a 1.000 milions d'euros la partida per habitatge, tal com proposava la CUP, per obtenir el seu suport als pressupostos. El govern continua negociant amb copaires i comuns, que no obstant ja han presentat una esmena a la totalitat com el PSC. Dilluns, a quarts d'11, acaba el termini per presentar les esmenes a la totalitat i el debat comença a les 2 del migdia. Les votacions finals, però, es faran el 23 de desembre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La setmana acaba amb moviments de penúltima hora en relació als pressupostos que comencen el compte enrere dilluns. D'una banda, el president Pere Aragonès ha explicat des de la seu de la UNESCO a París que la partida per habitatge s'incrementa en 250 milions. Com que era una demanda de la CUP, Aragonès els anima a aprofitar aquest pas endavant en aquestes hores finals. El president ha insistit en que vol el suport de la CUP, però que no descarta el dels comuns, amb qui avui s'hi ha tornat a reunir personal del seu equip. Una trobada que, segons el diputat d'en Comú Podem, David Hit, no ha servit per avançar tant com voldrien, i per això han presentat una esmena a la totalitat, igual que el PSC. Els comuns, però, insten el govern a moure's de pressa.
Cap cas és un punt i final, és un punt i seguit, però sí que volem que aquesta esmena a la totalitat serveixi de recordatori al govern que el temps s'esgota, que estem en temps de descompte, i emplacem bàsicament a Esquerra Republicana i al president a moure, perquè en aquestes 48 hores que quedin fem possible avançar realment en la negociació de pressupostos.
La CUP valora demà si en té prou amb la proposta dels 1.000 milions d'euros per habitatge i altres compromisos, i o si tornen a convocar les bases diumenge per decidir què fan dilluns.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'àrea metropolitana de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus han tancat i segellat definitivament l'antic abocador del Parc del Garraf. El recinte va acumular 26,6 milions de tones de residus des de 1974 i fins al 2006, sent un gran focus de contaminació ambiental i freàtica. Arnau Olmos.
Els treballs han consistit en renaturalitzar les 60 hectàrees que ocupava aquest antic abocador situat en els termes municipals de Begues i Gavà i que durant 30 anys va rebre les deixalles de Barcelona i l'àrea metropolitana. S'hi ha instal·lat una capa impermeable que evita la filtració d'aigua i s'ha creat una xarxa per aprofitar el biogàs. Escoltem Anna Bernades, secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat.
Ens toca a nosaltres, com a les generacions actuals, és reparar, restaurar i mirar de recuperar aquests espais en la seva naturalització i també en l'ús públic.
Per part de l'àrea metropolitana de Barcelona, el seu vicepresident ecològic, Eloi Badia, ha celebrat el canvi en les polítiques de gestió de residus.
Fem un punt i a part del que va ser durant molts anys una no política de residus, no? Un pensament que deia doncs, que podíem posar residus sota terra i que això ho tapàvem i que no passava res.
Sigui com sigui, avui no s'aturen els danys mediambientals, fruit de les més de 3 dècades en què va funcionar l'abocador. Durant els propers anys es preveu que continuïn les filtracions i que se segueixin generant lixiviats, uns compostos químics molt contaminants. Amb tot, les administracions confien a reduir aquestes filtracions lentament.
L'home tirotejat aquesta passada matinada a Sant Adrià de Besòs i que es troba hospitalitzat en estat crític és Valentín Moreno, conegut com l'assassí de la Vila Olímpica.
Els fets han passat aquesta nit al carrer de Tarragona, Sant Adrià del Besòs. Es tracta del tercer tiroteig que pateix el barri des del setembre. El 8 de setembre una persona va resultar ferida al braç i 4 dies després es va registrar un altre tiroteig, aquest cop sense ferits. Moreno va ser condemnat per haver matat a cops de peu un jove de 24 anys l'abril del 2000. En l'homicidi hi van participar 5 persones més que també van ser declarades culpables.
Malestar al cos de la policia local de Terrassa pels canvis en l'organització de la plantilla. Els agents es neguen a destinar efectius d'altres unitats per cobrir la nova policia de barri que ha previst l'Ajuntament pel proper 1 de gener. Avui el sindicat majoritari del cos ha convocat una concentració de protesta davant el consistori, coincidint amb la celebració del ple de pressupostos. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
El sindicat majoritari de la Policia Municipal de Terrassa ha convocat una protesta davant l'Ajuntament, coincidint amb el ple de pressupostos. No volen que la nova organització de la plantilla s'apliqui l'1 de gener. Creuen que els canvis venen motivats per la creació d'una nova unitat, la policia de barri. Per vestir-la s'han de reduir o suprimir altres seccions i els agents hauran de canviar de torn. Els representants dels treballadors demanen que la nova policia de barri es nodreixi amb els nous agents que es vagin incorporant. Escoltem Òscar Salmerón, delegat del Sindicat de Policies Locals.
Nosaltres acceptem la proposta, simplement que el que demanem són uns altres temps, i aplicar-lo ara mateix suposa suprimir unitats, reduir altres unitats i obligar companys a canviar de torn.
La direcció del cos defensa la reorganització per aconseguir una policia més propera a la ciutadania i adaptada als temps actuals.
La 13a edició del Gran Recapte ha arrencat aquest matí amb l'objectiu d'arribar a una xifra rècord, els 10 milions d'euros per poder pal·liar la precarietat alimentària de les 267.000 persones que han hagut d'atendre des de l'inici de la pandèmia. El tret de sortida l'han donat al Mercat de Sants de Barcelona el vicepresident Jordi Puigneró i la consellera de Benestar Social, Violant Cervera, Helena Puigdueta.
Un gran recapte que, com l'any passat forçat per la pandèmia, ha abandonat la recollida física que resultava tan estimulant per transformar-se en un gran recapte digital, però amb resultats sorprenents. Gairebé 8 milions d'euros recaptats, un 19% més que l'aconseguit amb el sistema tradicional. Enguany, el repte és arribar als 10 milions, la quantitat de diners que es necessita per atendre el 35% més de sol·licituds. En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, apel·lava a la generositat dels catalans. De fet, un de cada quatre participa en aquesta cita solidària.
Sovint mesurem els països i les societats amb indicadors de PIB, amb indicadors d'exportacions, però penso que també hauríem de poder mesurar i poder valorar les societats i els països pel seu grau de solidaritat.
La novetat destacada d'aquesta 13a edició és la incorporació a la campanya del petit comerç a través d'una aplicació pel mòbil que permet fer aportacions de 3 o 5 euros o de l'import que vulgui la clientela i que quedarà en dipòsit a la botiga perquè l'ONG o entitat de barri que col·labora amb el gran recapte tingui un crèdit obert pel valor de les donacions.
La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat la posada en marxa d'un pla d'acció immediata per millorar la xarxa de Rodalies. L'actuació, que començarà aquest mateix mes i que s'allargarà fins l'estiu de l'any vinent, ha de servir per millorar sobretot l'atenció que reben els usuaris. Jordi Casino.
El programa de xoc es desenvoluparà en paral·lel al ja anunciat pla de Rodalies amb inversions previstes fins al 2030 i ha de servir per millorar de manera immediata l'atenció i la seguretat dels seus usuaris, tant a les estacions com a l'interior dels trens, amb més eines digitals i més càmeres. Es posaran en lectors de codis en els accessos a 66 estacions. A més, el nou pla permetrà accelerar la millora de l'accessibilitat de la xarxa amb l'adjudicació abans de final d'any dels contractes per posar sensors i escales mecàniques a les estacions de Rubí, Les Franqueses, Montmeló, Montgat o Pineda, entre d'altres. Escolteu Raquel Sánchez.
El pla inclourà millores per a les persones, per reforçar la seva sensació de seguretat, la seva percepció del servei i l'atenció que reben. I també millores en la qualitat i accessibilitat del servei, de les estacions, dels trens i de la pròpia infraestructura.
Pel que fa a altres temes que afecten el seu ministeri, Sánchez ha tornat també per usar les autovies i autopistes el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat i la llei de vivenda que donarà, ha dit, seguretat jurídica a llogaters i propietaris i no envairà competències ni autonòmiques ni municipals.
I encara una darrera qüestió. Macrodesnonament aquest matí a Badalona, en concret al barri del Remei. Fins a 18 famílies d'un mateix edifici han estat desallotjades. Hi ha 26 menors afectats, 15 d'aquestes famílies ja estan vinculades als serveis socials i ara l'Ajuntament els ha ofert un allotjament temporal des d'aquesta mateixa nit. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
El regidor de Serveis Socials, David Torrents, ha lamentat que no hagi prosperat la petició del govern local a la propietat i als jutjats d'aturar temporalment el llançament fins a trobar una alternativa habitacional. Els afectats s'han dirigit a les oficines municipals del Viver per acabar de gestionar el seu reallotjament temporal en albergs o pensions pagades per l'Ajuntament de Badalona. Escoltem David Torrents.
Tots hem vist aquí que la majoria de famílies tenen menors d'edat, per tant la preocupació màxima és on dormiran aquests menors d'edat a dia d'avui, i el que estem prioritzant és a buscar llocs que les famílies amb menors puguin tenir una cuina perquè puguin tenir una vida més autònoma. I després parlem d'aquest matrimoni gran on les seves condicions físiques són molt lamentables, malauradament, i per tant haurem de buscar un lloc on ells puguin viure amb total dignitat.
A les portes del bloc de pisos hi havia un fort desplegament policial, alguns mitjans de comunicació i molts familiars dels afectats que reclamaven solucions a aquesta situació.
En cultura, en marxa aquesta hora la gala d'entrega dels 26ens Premis de Poesia Màrius Torres. Francesc Pastor n'és el guanyador i Eusebia Llença el del 38è Premi d'Assaig Josep Vallverdú. Pastor ha aconseguit el guardó amb el poemari Aire i a Llença per l'obra De l'una a l'altra riba, un homenatge a Grècia. O a Uller de Ràdio, Alexandra Fos.
Francesc Pastor, nascut a Mutxmel, és llicenciat en psicopedagogia i doctor en investigació educativa per la Universitat d'Alacant. Al llarg de la seva dilatada trajectòria ha rebut nombrosos guardons de poesia. Segons el propi autor, Ànima és un poemari sobre la recerca d'un mateix. D'altra banda, Eusebi Allensa, natal de Figueres i doctor en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, l'obra amb què ha guanyat el Premi Vallverdú, ha apuntat que és una mena d'assaig històric que vol reivindicar les nostres arrels mediterrànies.
És un llibre que és una barreja d'assaig històric, perquè hi ha un assaig històric, és un assaig a les relacions culturals catalano-gregues, i vull dir-ho aquí, en uns moments en què, novament, el llatí i el grec als instituts estan novament amenaçats amb una nova reforma educativa i, per tant, una reivindicació d'aquestes arrels en la idea de que Catalunya o serà mediterrània o no serà.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Club Natació de Terrassa s'estrena avui a l'Eurolliga Femenina de Waterpolo. L'equip vallesà afronta el seu primer partit de la història en aquesta màxima competició continental. Juguen Atenes contra el Verona italià. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens informa Miqui Romagosa.
El conjunt de Xavi Pérez arriba amb totes les esperances posades en poder oferir una bona imatge i, per què no, somiar amb aconseguir el bitllet per la següent fase. Tot i així, el conjunt agarenc no té cap tipus de pressió, només il·lusió per poder gaudir d'aquesta Eurolliga. Escoltem el tècnic Xavi Pérez valorant aquesta il·lusió, aquesta motivació d'afrontar l'Eurolliga.
Sí, però això està molt bé. Al final és millor anar amb aquesta alegria, amb aquesta il·lusió, amb cautela. Al final nosaltres, sempre que hem arribat a aquestes competicions per primera vegada, les hem gaudit. O sigui, el club sempre que ha competit en alguna competició nova, sap la que volem fer. Nosaltres anem allà a passar la fase i sobretot a gaudir, que és el que ens vam guanyar la temporada passada.
N'estarem molt pendents del Club Natació Terrassa. Avui també juguen aquest vespre el Club Natació Sabadell i el Club Esportiu Mediterrani, mentre el Centre Natació Mataró ha guanyat els dos partits d'avui. Demà i diumenge segueix la fase de grups en un cap de setmana decisiu per seguir endavant en aquesta competició. De l'Eurolliga Femenina de Waterpolo a la Champions Masculina, avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat a la piscina del Dinamo de Tbilisi. A Geòrgia ha golejat 7 gols a 20. En tenis de taula, en joc Superdivisió Masculina, estan jugant el Ser l'Escala i la Sisa Borges Vall, els de l'Empordà, jugant a Sant Sebastià de los Reyes, i a la capital de les Garrigues, els lleidatans reben el Pontevedra. En rugbi destaquem el Barça Sant Boiana, partit Divisió d'Honor Masculina, que juga demà, que a més serà per decidir el títol de campió de la Supercopa Catalana. En motor, Toni Bou pot aconseguir el seu 30è títol consecutiu de trial indoor aquest diumenge al Palau Sant Jordi. I en futbol, demà, 9 de la nit, al Camp Nou, Barça-Espanyol, l'estrena de Xavi Hernández a la banqueta blaugrana.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Libertat, de la directora usonenca Clara Roquet, és una de les estrenes més destacades de la setmana. També ho és El poder del perro, un western protagonitzat per Benedict Cumberbatch que va aconseguir el Lleó de Plata a la millor direcció al darrer Festival de Venècia. I acabarem la repassada amb Última noche en el Soho, un thriller fantàstic protagonitzat per una noia que pot viatjar en el temps.
Es una chica que no la ha tenido nada fácil.
¿Por?
Bueno, porque ha crecido sin su mami.
10 años sin ver a tu hija.
Qué bueno que esto esté aquí porque me aburro si no sé. Venga, baile conmigo.
A Libertat, Clara Roquet ens parla de la relació entre la Nora, una noia de 14 anys que no troba el seu lloc entre els nens i els adults, i la Libertat, la filla de la dona colombiana que cuida l'àvia de la Nora. Durant les vacances, la Libertat serà la porta d'entrada a un estiu diferent i entre totes dues naixerà una amistat intensa i desigual. Juntes sortiran de la bombolla de protecció de la casa familiar i descobriran un món nou en el qual la Nora se sentirà més lliure que mai.
Libertat i tu sos demasiado distintas. Desde que vas con ella y esta pandilla de quillos parece una cualquiera, amor.
Quizás soy una cualquiera.
Hace 25 años de nuestro primer traslado. 1900.
¿Cuánto tiempo?
Benedict Cumberbatch és en Phil, propietari d'un ranxo juntament amb el seu germà George a El poder del perro. Són molt diferents. En Phil és elegant, genial i cruel, i en George, impassible, prim mirat i amable. Quan en George es casi en secret amb una vídua del poble, la Rose, en Phil, sorprès i furiós, engegarà una guerra sàdica i implacable per destruir-la, fent servir el fill d'ella com a paó.
Solo es un hombre. Un hombre más.
¿Vivís en el último piso?
Es perfecto, me encanta. Si pudiera elegir dónde vivir, viviría aquí, en Londres, en los 60.
Última noche en el Soho és un thriller psicològic protagonitzat per una jove apassionada per la moda que té la misteriosa capacitat d'anar enrere en el temps fins als anys 60. Allà hi coneix la seva ídol, una aspirant a cantant enlluernadora. Però Londres dels anys 60 no és allò que sembla i el temps s'ensorra amb conseqüències nefastes.
Yo sé lo que hizo.
He hecho muchas cosas. Vas a tener que ser más concreta, cielo.
No puedes salvarme.
La xarxa de comunicació local.